Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts, benvingudes a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Per a aquest programa hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al Bisbat. A l'entrevista ens acompanyarà mossèn Jaume Mayoral, membre de la Delegació de Patrimoni Cultural i de la de Catequesi Diocesanes i rector d'Agramunt, a l'Urgell. La pregunta de la secció Preguntes que ens fem sobre ens la respondrà mossèn Antoni Elvira, delegat de Catequesi, també al nostre bisbat. Serà sobre materials per a la catequesi. Ja ho saben, cap al final del programa. Com cada setmana, l'Àlex Alsina farà possible que tot el que hem preparat arribi a vostès. Ell porta la part tècnica. I qui els parla, Maria Marín, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem! I com els hem anunciat, comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí a la diòcesi. Dimarts passat, dia 10, a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, va tenir lloc una de les dues conferències quaresmals programades per la parròquia de Sant Tot, de la Seu d'Urgell, dins l'any jubilar de Sant Josep. La impartí el vicari general de la diòcesi de Terrassa, mossèn Fidel Catalán, llicenciat en Història. Va assistir-hi l'arquebisbe Joan Enric, el rector de la parròquia, mossèn Ignasi Navarri, i un grup de fidels, consagrats i laics, respectant el confinament i les mesures sanitàries actuals. D'una forma molt didàctica, el ponent va explicar els antecedents històrics que van portar el beat papa Pius XI l'any 1871, ara fa 150 anys, a declarar Sant Josep patró de l'Església Universal. En efecte, dos anys abans, en el Concili Vaticà I, inaugurat el 8 de desembre de 1869, Pius XI havia rebut més de 500 cartes de bisbes i fidels del món demanant-li de proclamar Sant Josep patró de l'Església Catòlica. Aquest any jubilar ha estat convocat a través de la carta apostòlica Patris Corde, amb cor de pare, signada pel Sant Pare Francesc a Roma, en la solemnitat de la Immaculada Concepció de l'any passat, i s'estendrà del 8 de desembre del 2020 al 8 de desembre del 2021. La carta consta de 7 punts. Cadascun d'ells reflexiona sobre un atribut de la figura de Sant Josep: pare estimat, pare en la tendresa, pare en l'obediència, pare en l'acollida, pare de la valentia creativa, pare treballador i pare en l'ombra. En paraules del papa Francesc, l'objectiu d'aquesta carta apostòlica és que creixi l'amor a aquest gran sant i així ésser impulsats a implorar-ne la intercessió i imitar-ne les virtuts, com també la seva resolució. I un any després de l'inici de la pandèmia, Càritas d'Urgell, juntament amb Càritas Catalunya, agraeix la reacció solidària davant el Covid per haver reaccionat en moment d'incertesa i dificultat i haver ajudat a pal·liar el patiment de moltes famílies. Les seves prioritats per a aquesta emergència han estat mantenir el suport a les famílies amb les quals ja s'hi estava treballant, la situació de les quals s'ha agreujat amb aquesta crisi. Acompanyar les famílies que estan acudint a l'entitat per primera vegada a causa de la precarietat sobrevinguda davant d'aquesta realitat. Adaptar l'acció de voluntaris i contractats a la nova situació imposada pel distanciament social per a garantir l'acompanyament a les persones que demanen el suport de Càritas. Segons la Confederació de Càritas, s'han invertit uns 46 milions i mig d'euros entre ajudes directes que han permès a les famílies que acompanyen a cobrir, en part, necessitats tan bàsiques com l'alimentació, la higiene, les despeses d'habitatge o de subministraments. També per material sanitari i de protecció, tant per a les famílies ateses com per al seu propi personal i els centres i dispositius d'atenció directa. Contractació de personal de reforç per a aquells projectes que s'han vist desbordats. Suport a la infància per respondre a les necessitats especials de famílies amb nens, nenes i adolescents. I destaquen les Càritas que han avançat en aquest camí amb el suport incondicional de moltes persones i institucions que hi han ajudat perquè ningú no es quedi enrere. El cor dels canonges de la catedral de Sant Pere de Vic tindrà lloc dimecres vinent, dia 24, a les 11 del matí, la presentació de les activitats de Catalunya Sacra d'aquest any 2021. A causa de la pandèmia, l'acte canvia el format que havia tingut en els darrers anys i només es podrà seguir online des del canal de YouTube de Catalunya Sacra. Els 10 bisbats amb seu a Catalunya, entre ells el nostre d'Urgell, presentaran una quarantena de visites, conferències, tallers que visualitzen la diversitat i potencialitat del patrimoni cultural de l'Església Catòlica a Catalunya. Enguany l'agenda serà desgranada per la historiadora de l'art lleidatana Esther Soler. Algunes de les activitats proposades per a aquest 2021 s'han reprès de la programació de l'any passat, ja que la pandèmia va obligar a suspendre-les. El bisbe de Girona i president de Catalunya Sacra, Monsenyor Francesc Pardo, presidirà l'acte, on es mostraran actuacions que està fent l'Església per conservar i fer accessible la visita al seu patrimoni cultural. Enguany, amb la participació al programa POFEDE, impulsat per la Generalitat de Catalunya, els bisbats fan un esforç extraordinari per la conservació, valorització i coneixement dels seus diferents elements patrimonials de primer nivell. Com dèiem a l'introducció, hem tractat tantes vegades de patrimoni religiós aquí al nostre programa Església d'Urgell, però no ens en cansem perquè afortunadament tenim uns joiells en el nostre patrimoni com a bisbat que pensem que és necessari de tant en tant recuperar el tema. Per això que avui el recuperem i en aquest cas seria com a la catequesi parroquial es pot aprofitar molt bé el recurs del patrimoni religiós. I com tantes altres vegades, comptem amb la col·laboració de mossèn Jaume Mayoral, que és membre de la Delegació de Patrimoni i de la catequesi del nostre bisbat i rector d'Agramunt a l'Urgell. Bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit.
Primer que tot, li he de dir agraïdíssims de que vostè sempre està disponible per participar en el programa, per ensenyar-nos tantes coses, com saps, perquè com que està a molts llocs, afortunadament, doncs podem acollir-lo aquí perquè ens parli de tants temes. Avui tenim, com ja hem introduït, doncs, el tema del patrimoni religiós. Però realment, quan diem patrimoni religiós, què volem dir?
Aquesta matisació és important perquè la paraula global és patrimoni cultural i dins del patrimoni cultural hi ha el patrimoni religiós. Nosaltres diferenciem o almenys fem veure la salvetat que és diferent, encara que sigui el mateix objecte o la mateixa imatge o el mateix lloc, el que és en un sentit sacral per al culte i aquell que tenim també en un sentit cultural per gaudir, per veure, per mirar i admirar. Per tant, doncs, el patrimoni seria aquells elements que formen part de la nostra història, que formen part també dels nostres llocs de culte i que tenen aquesta utilització, ja sigui pel mateix culte o amb un caràcter evangelitzador i catequètic. Pensem que la gran majoria o moltes obres, tant retaules com imatges, tenen aquest sentit catec. La mateixa disposició dels temples tenen un sentit evangelitzador, que tenen un rerefons que vol. Per tant, doncs, jo diria que és això, patrimoni cultural o patrimoni religiós seria aquests elements que tenim en el dia a dia en les nostres parròquies amb aquest doble sentit, per poder utilitzar en el culte, en l'acte religiós, o simplement per poder gaudir de la seva bellesa i del seu missatge.
O sigui, totes dues coses alhora.
Correcte.
Correcte. Molt bé, doncs de quina manera, mossèn Jaume, a la catequesi parroquial es pot aprofitar el recurs del patrimoni religiós? Com ho lliga vostè, això?
Clar, avui en dia estem en un moment de la necessitat de la imatge, d'una culturalització religiosa també, perquè és el que sempre ens diem, ens queixem tots, no? Els infants i no infants no coneixen aquesta realitat de la iconografia religiosa, del simbolisme religiós, però clar, si mentre ens queixem no fem res més. Què cal fer, home? Pues aprofitar aquells recursos que tens. De vegades no cal que sigui via telemàtica, no, in situ, és a dir, tothom estem ubicats en una parròquia. La parròquia, per petita que sigui, segur que té lloc de culte, i en aquest lloc de culte trobarem aquells elements, una imatge, la pila baptismal, un retaule, o la mateixa, un vitrall, i a partir d'aquests elements que tens, i aquí no et cal connectar l'ordenador, ni buscar, no, els tens, és aprofitar-los, fer-ne que parlin, perquè aquests objectes s'han fet perquè parlin. Sí. No s'han fet només per estar allà i fer pols, sinó perquè parlin. Perquè parlin i perquè puguin donar amb aquells que els veuran, en aquest cas posem-hi els infants o els joves que fan la catequesis, aquell missatge cristià que tenen adherit amb ell. Em sembla que simplement seria que els preveres o els catequistes i les catequistes sapiguessin, doncs, deixar-se emmotllar amb aquella realitat que tenen per poder-la comunicar. I em sembla que això és un element que no hi contem o no hi contem gaire. De seguida parlaríem de la Sagrada Família i tot el que suposa i la bellesa que té i l'entrada al naixement. I en canvi, a vegades passes per la teva església parroquial, que té aquella portalada tan bonica, que té aquella imatge d'aquell patró, que té aquell vitrall que la lluminositat parla i no et dones, no aprecies i no ho utilitzes. I em sembla que hauríem de ser més agosarats i la gent de la catequesi ha utilitzat tots els recursos, els audiovisuals, evidentment aquests també, però i per què no aquells altres que tenim i que són imatge vestit de cada dia? Perquè tu cada dia tens l'església al teu poble, tu cada dia tens aquella imatge del Sant Patró, utilitzar-lo, no?, per poder evangelitzar i fer-ne un sentit catequètic, de tal manera que els documents que fan tant l'església a nivell del magisteri o a nivell nostre d'una miqueta de treball, parlen d'aquesta necessitat de poder fer parlar, de recuperar el sentit del patrimoni en el seu vessant més evangelitzadora.
Vostè parla com a experiència, vull dir, vostè en la seva catequesi.
Sí.
I té la impressió, o sap concretament, que a les parròquies això no es fa? O sigui, o es fa poc, o s'oblida, o de tant en tant sí, però no com una eina que és molt valuosa, perquè vostè ha explicat.
Jo diria, i m'aventuro a no saber el 100% del que hi ha a la realitat nostra, almenys el nostre bisbat d'Urgell, però és veritat que jo em sembla que no està prou aprofitat. Exemple, segur que la gran majoria, quan parlem del tema del baptisme, el més fàcil, anar a l'església i veure la pila baptismal. Això ho fem, jo diria, gairebé tothom. Però els altres elements que tens a mà, jo crec que estan poc valorats i massa infravalorats en el sentit de no fer-los anar, tinguent-los a mà, no? Per exemple, com t'ho diuen altres, per exemple, tenim un retaule a l'església parroquial, en aquest cas,
sí.
A Agramunt. Doncs
ara hi pensava, preguntava.
Doncs l'església Agramunt té un retaule del Roser. Si tu vols fer una catequesis al voltant, una catequesis del curs, evidentment que seria una mica feixuga, però ho podries fer perquè
es tens... Es pot fer en dos dies.
Pots fer-ho perfectament perquè tens en aquells retaules, en aquells elements d'allò, tota la història de la salvació d'una manera visual. Hem de pensar que els retaules no es feien només per adornar una paret. Les pintures del romànic no eren només que és que s'ha de tapar aquesta paret que quedi bé. No, ho feien perquè pogués comunicar als fidels i, per tant, doncs, també als infants, adolescents, als joves, doncs, aquest misteri de la salvació.
Amb una intenció catequètica.
I tenim grans obres, no només en un sentit patrimonial d'història i de valor, sinó en un
que
sentit...
També.
Que també, en un sentit catequètic. Jo em sembla que amb això ho podríem aprofitar més. T'he dit un vitrall. No hi ha cosa més bonica que un dia de llum, de solet, anar a l'església i veure com aquell vitrall reflecteix pues, l'esperit sant que està allà dibuixat, o una altra imatge. Jo em sembla que... Jo crec que diria que està prou poc utilitzant, no? I que ara que avui en dia també que tenim aquest sentit de fer unes catequesis ben vives, ben properes, és un recurs gratuït. És que, i a més bo, perquè els infants o la gent que catequitzes els portes al lloc referencial de la catequesis, que és l'església, la parròquia, no? Jo em sembla que es pot utilitzar, es pot treballar molt més, i de veritat que no cal ser un entès per poder utilitzar aquests recursos i treure un bon profit, perquè no és només fer la visita, és que quan surtin aquelles persones, surtin, ah, doncs mira, no havia fixat mai amb aquest retaule o amb aquella pila baptismal o simplement amb aquella portalada. I això crec que és important.
A vostè, els seus parroquians li demanen alguna vegada, mossèn, què vol dir aquesta figura que hi ha en el retaule de Roser, que la seva parròquia? Doncs què significa? O em crida l'atenció? O aquí sembla que la dona plora? O aquí sembla que el nen Jesús doncs, no està tapat? Jo què sé, qualsevol cosa. Li pregunten?
Com que no es dona tant aquesta situació, ho fem al revés. Jo, la que puc, introdueixo en l'homilia, en el diàleg, sobretot en el sentit més litúrgic de la paraula, aquells elements. Quan s'ha celebrat el Nadal, per exemple, doncs hi havia en el retaule del Roser, hi ha l'adoració dels reis, hi ha el naixement, hi ha la presentació en el temple, doncs utilitzar, obrir les llums i el sortir, aneu a mirar, perquè això que hem llegit ho teniu allà.
Molt bé, molt bé.
És una manera d'allò, i també és veritat que altres vegades trobes gent que no ve a catequesis, però que volta per l'Església i pregunta i aquesta imatge què representa?
Sí, sí.
I per tant, doncs vol dir que hi ha un interès, que l'últim que has de fer és saber-lo aprofitar per poder catequitzar, perquè en el fons no parlo només de la catequesis estructurada i de caràcter d'un curs, no, simplement a la persona que, bueno, doncs que es deixa una mica la pregunta d'aquell dubte i tu li pots respondre des d'una cosa concreta que ella està veient i gaudint,
clar.
Perquè l'art, també cal dir-ho, normalment el gaudeixes. Perquè
fa bé els ulls.
Parla de bellesa, és la bellesa.
Sí,
sempre l'Església ens ha dit la bellesa del patrimoni, una cosa que és bonica, i em sembla que també ajuda a aprofundir allò que representa, no? Allò que plasma. Per tant, doncs, jo em sembla que és un recurs que l'hauríem d'aprofitar més i que tothom, això no ens ha de fer por, és que no sabem l'autor, bueno, a vegades potser no saps l'autor, però l'important és que sàpigues la simbologia del que hi ha allà. L'autor ja el buscaràs. Avui en dia tot es troba. Però dir, la simbologia d'aquest... I això ho sap fer no els preveres, les catequistes que tenim, que totes elles estan preparades en aquest sentit, que s'atreveixin a fer-ho, a obrir l'església i visitar-la, no? I si no és l'església, a vegades tens aquella capelleta. El mateix lloc de culte, jo ara pensant, no, des d'aquí la Seu, no? La catedral que es veu imponent és una catequesis.
Clar.
Una catequesis. Per què? Perquè veus aquell edifici tan imponent que es veu tot arreu. Què és això? Pues la catedral. I a partir d'aquí, amb aquests dubtes i certeses que tens, anar responent i anar acompanyant. Jo em sembla que fixa't inclús aquests llocs, no? O aquella capelleta perduda dalt d'una muntanya i dius, i aquesta és la mare del tal i d'allò. Jo em sembla que això seria interessant poder-ho treballar.
Sí, sí.
És un recurs, repeteixo, que és gratuït, que el tenim a mà i el tenim, jo diria, poc valorat.
I vostè creu, mossèn Jaume, que hi ha consciència que valorem o no el patrimoni religiós? Una mica en la línia que està acabant de dir ara.
Jo em sembla que estem en una època que espero que aviat pues, una miqueta retornem a una altra, que és la de aquestes peces han d'estar als museus. És una realitat que dius perquè estaran més ben cuidades, que hi ha de ser. Hi haurà més cura, una restauració d'allò. Però, evidentment, que a part de que estiguin al museu aquelles peces que han de ser, les altres han d'estar en el teu lloc. I on sembla que la gent ho valore? Ho valore en el sentit de dir que aquella imatge de Sant Miquel, pobre de tu que per Sant Miquel no la posis, perquè et diran, i el nostre Sant Miquel. És a dir, hi ha una valoració que ells no entenen que, a part del valor patrimonial, té un valor espiritual per a aquelles persones. Per tant, doncs, que seria interessant, no?, que es pogués recuperar aquest sentit i aquest valor que tenen aquestes peces, que això no treu, repeteixo, que en els nostres museus, com el museu nostre diocesà, les obres són ben guardades, cuidades, i també fan una tasca catequètica. Quan tu vas a visitar aquests llocs, també pots fer una bona catequesi, i també és molt interessant. Jo, en aquest sentit, també no ho podem pas menys tenir. Però l'altre també, i sembla que la gent ho estime, i ho valora. Jo no sé si la valoració és en un sentit només d'històric i artístic. Jo, a vegades, també és espiritual. A vegades tenim peces d'art senzilles, si m'en diem de l'escola d'Olot, que són les imatges de guix, que també per amb ells hi ha una certa relació d'unió i de pregària, no? A vegades amb aquests petits pobles que potser no tenen un patrimoni religiós al llarg de la història per molts motius determinats. Per tant, doncs, jo crec que sí, que valdria, en aquest sentit, ser agosarats i valorar-ho una miqueta més.
Sap que ara pensava, quan vostè parlava, que potser també em podrien contemplar els aplecs com a difusors i conservadors del nostre patrimoni cultural. I, en tot cas, si a vostè li sembla, podríem parlar-ne un altre dia aquí a Església d'Urgell.
Perfecte, és un tema molt interessant.
Doncs, molt agraïts per aquesta entrevista a mossèn Jaume Mayoral, membre de la Delegació de Patrimoni i de la de Catequesi del nostre bisbat i rector d'Agramunt a l'Urgell. Ens ha parlat com la catequesi es pot aprofitar molt bé el recurs de patrimoni religiós. Gràcies, moltes gràcies, i fins una altra bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja és el moment de la secció preguntes que ens fem sobre. I tenim una pregunta que hem pensat de passar a mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del bisbat d'Urgell. Primer que tot, el saludem. Bona nit, mossèn Antoni.
Molt bona nit.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies per aquesta invitació.
Tenim una pregunta per a vostè que esperem la resposta, com
sempre. A veure
si
la sabem.
Sí. Catecisme de l'Església Universal, catecismes locals, materials catequètics, etc. Tot entra en joc en la catequesi?
Quants llibres, eh?
Sí, per això. La gent s'ho pregunta, a veure.
Sí. Bé, hem de tenir en compte, en primer lloc, que l'Església, quan va publicar el seu darrer catecisme universal, així l'anomenem, el catecisme universal de l'Església, era, evidentment, doncs, com diu aquest títol, no?, per tota l'Església, arreu del món. Clar, ja entenem que la situació d'un país i d'un altre és completament diferent. Encara que l'essencial dels continguts de la fe siguin els mateixos, això sí. Llavors, què es demana? Un altre document, que és el Directori General per la Catequesi, que ara ha sortit darrerament un de nou, el Directori per la Catequesi, doncs va demanar que aquest catecisme universal, pensat per tothom, per dir, l'Església, que és el que creu això, doncs que aquest catecisme, diguem-ne, s'adaptés a cada país i a cada zona geogràfica i a cada cultura. Adaptar no vol dir reduir ni treure el nivell d'exigència ni rebaixar els continguts de la fe. No, vol dir tenir present molt el país concret i la zona en la que volem, quan fem la sessió de la catequesi, doncs portar-ho a terme i que sigui realment un anunci clar per a aquells oients, per a aquells, podríem dir, fins i tot destinataris de la catequesi. Llavors, què és el que es fa? Hi ha el catecisme universal, però llavors, normalment, cada conferència episcopal espanyola, en aquest cas la nostra, doncs ha fet uns catecismes adequats a partir del text bàsic, no?, que és aquest catecisme universal. I s'ha fet, doncs, Jesús és el Senyor, s'ha fet testimonis del Senyor, pensant, doncs, precisament en diferents franges d'edat. quedaria per fer un catecisme d'adults encara, no? Però hi ha un catecisme de, ja d'iniciació a la vida cristiana per infants, però faltaria encara doncs, un catecisme de provem, perquè el destinatari és l'adult i llavors hem de pensar molt quina és la realitat de l'adult i com els continguts de la fe ajuden amb aquell adult en la seva situació concreta. Per això també tenim, com deies, no, els materials catequètics, que són els que no són pròpiament el catecisme, però són, diguem-ne, elements que ens ajuden a aprofundir en aquests continguts de la fe. Els materials catequètics, per tant, no els anomenem com a llibre de la fe, a diferència del catecisme. El catecisme és, per nosaltres, el llibre de la fe, on hi ha els continguts. En canvi, els materials catequètics hi pot haver activitats, coses, però que per què ens serveixen? No per distreure els nens, ni per dir, ui, avui els nens, com estan molt esverats, val més que estiguin pintant una pàgina del quadern, perquè no, sinó que mentre estan pintant o mentre estan veient, els ajudem a reflexionar, els ajudem a pensar o a aprofundir en aquell text que prèviament hem treballat en la transició de la catequesi. Per tant, sí, tot entra en joc, no? Catecisme, però clar, evidentment, un infant amb 9-10 anys no li demanarem que estigui llegint dos pàgines del catecisme de l'Església Universal perquè no és adaptat per ell, per la seva comprensió en la seva edat.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Pregunta-resposta.
Molt bé, gràcies.
Doncs el tornarem a convidar a mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi d'aquí del nostre bisbat d'Urgell. Bona nit i fins la propera.
Molt bé, molt bona nit a tothom.
I amb aquesta resposta a una de les preguntes de la darrera secció del programa, hem de donar per acabat l'Església d'Urgell d'aquest dijous. Gràcies de debò per haver-nos acompanyat un cop més en la sintonia de Ràdio Estel. Si ho desitgen, ens plaurà retrobar-los dijous vinent en aquesta mateixa sintonia. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha tingut cura de la part tècnica del programa, i de Maria Marín en la direcció i presentació. Us recordem que aquest diumenge, dia 21, a l'Església celebrem el dia i col·lecta del seminari. I, per últim, i no menys important, cuiden-se. I també cuiden els altres en l'esforç fratern d'ajudar-nos a superar aquesta pandèmia. Fins la setmana vinent, amics. Adeu-siau.